Bona tarda, són les dues en punt. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
En moments de restriccions, de normalitats molt poc normals i de partits a porta tancada, els gestos han esdevingut quelcom important i carregat de simbolisme. Gestos com el del Castellón, habilitant una de les limitadíssimes places per directius als aficionats. A través d'un sorteig, l'equip orellut ha permès només un dels milers de socis que tenen ser a Màlaga el dia que podrien ascendir a segona A. És més que res això, un gest, una representació de l'afició, i el Sabadell no ha volgut quedar-se enrere amb aquestes coses, i en les últimes hores hem vist un parell d'exemples. El primer, en l'autocar que a hores d'ara ja marxa camí d'Andalusia per estar demà a punt a l'aeroport de Màlaga i recollir a la plantilla, que viatjarà, recordem-ho, en avió. Una abraçada, per cert, als integrants d'aquell viatge que a hores d'ara baixen més de 1.000 quilòmetres, amenitzant el desplaçament amb Ràdio Sabadell. Entre l'equipatge, entre les samarretes, material, maletes i demés històries que, com sempre, ha deixat tot a punt i ben preparat l'encarregat de material Jordi Branzuela, hi és també una cadira de la nova Creu Alta amb l'escut del Centre d'Esports, una imatge simbòlica i un record per tants aficionats que voldrien, que voldríeu ser-hi i que no hi sereu. Avui hem conegut també un altre d'aquests gestos. No hi haurà samarreta nova per jugar al play-off, com per exemple el Badajoz, que haurà d'enfrontar-se al Bilbao Athletic amb la segona equipació, cosa que ha aprofitat l'equip albinegre per estrenar una equipació amb els colors de la bandera extremenya. En el cas del Sabadell, la samarreta serà la de sempre, però això sí, amb algun detall simbòlic. A la màniga, per exemple, hi haurà un parell de mans aplaudint amb la paraula «gràcies». Agraïment als sanitaris i a la resta de professionals que han lluitat per combatre la pandèmia durant tots aquests mesos sense futbol, i agraïment ben especial també per tots vosaltres, per tots els arlequinats que han seguit empentant des de la distància, confinats des de casa, i que des de Sabadell o des d'allà on sigueu també fareu força en aquest intent per pujar a segona A. Són gestos que no passen d'això, però que també estan carregats d'una importància simbòlica i que són d'agrair.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb el Toni González i amb la Rocío García al control de so, arrenquem.
Es comenta la recepció.
Parlarem amb el director general del Centre d'Esports, en Bruno Batlle. També repassarem els protocols sanitaris i els rebrots que han afectat Andalusia en els dies previs al play-off. Recordarem el segon dels 5 ascensos del Sabadell a segona divisió i també les primeres denúncies de la plataforma Units pels Ascensos contra la Federació Catalana.
I fora de l'hotel?
El Real Madrid es pot proclamar campió de la Lliga aquest dijous. Els blancs van guanyar ahir per 1-2 a Granada i segueixen a 4 punts del Barcelona. Això sí, ara només resten 6 per disputar-s'hi. El Sevilla, de la seva banda, s'ha garantit una plaça a la Champions amb la derrota del Villarreal ahir a casa davant la Real Sociedad. Avui, per primer cop en més d'un mes, no hi ha cap partit, ni a primera ni a segona divisió, ja que les dues últimes jornades seran ja amb horaris unificats. I el Barcelona femení ha tornat als entrenaments 4 mesos després de l'últim cop. Les de Lluís Cortés faran una estada la setmana vinent a la Vall d'en Bas preparant la Champions, que en el cas de les blaugranes la reprendran el dia 21 d'agost a l'estadi de Sant Mamés a Bilbao contra l'Atlético de Madrid. A l'Espanyol, de la seva banda, han renovat per un any Cristina Baudet i també Anair Lomba.
Han parlat en les últimes hores.
Destaquem el vídeo del Comitè Olímpic Espanyol amb la boia sabadellenca del Natació Sabadell, Maica García, com a protagonista, parlant a un any vista dels Jocs de Tòquio.
Tenemos que aprender de esto y esperemos que para el año que viene poder estar al 200% y dar lo mejor de nosotras. Tenemos un año más y vamos a llegar de la mejor forma. Yo soy de ideas claras, me falta la medalla de oro olímpica, que es con la que sueño casi cada noche, y ojalá llegue ese momento, y el poder vivirlo con todas mis compañeras, para mí es un sueño.
I a les xarxes socials.
La campanya Sabadell Tots hi Guanyem segueix guanyant adeptes. En els últims dies, clubs com el Cercle Sabadellès ha escrit al centre d'esports. Des del Cercle us enviem molta força, molts ànims i molta energia per aquesta primera eliminatòria, juntant el cartell del partit contra l'Atlético B, o el Creu Alta Sabadell en vol. Ahir a la tarda deia: aquesta setmana és molt important per la família Arlequinada. El centre d'esports juga el play-off d'ascens a segona divisió. Estem amb vosaltres, som arlequinats.
De quin partit no estarem pendents?
A 3:45, d'aquí 40 minuts, coincidint amb els últims minuts del programa, un amistós a l'Uruguai, Wanderers Montevideo contra Rampla Juniors.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant el porter del centre d'esports, Ian Mackay, segur que té clar el regal que vol d'aquí a un parell de setmanes, i també els exarlequinats Quico Ramírez, exdavanter i l'any passat també exentrenador del centre d'esports, i el nord macedoni Blagoja Kitanovski. Som i entrem en matèria. Aquest dimarts, dia 14 de juliol del 2020, el centre d'esports estrenarà detalls a la seva equipació en aquest playoff que tenim ja pràcticament a tocar. L'empresa local Disnova ha apostat pel patrocini del pantaló al costat de la marca, mentre a la màniga el centre d'esports ha decidit tenir un gest amb tots els seguidors i també amb tots els professionals que han lluitat i que encara a dia d'avui lluiten contra la pandèmia. Així, l'equip arlequinat lluirà el braç, dues mans, aplaudint, amb una paraula: gràcies, dedicada en part a tots vosaltres. Saludem el vicepresident del centre d'esports, Bruno Batlle, en directe aquí a Ràdio Sabadell. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Adri.
Com van els nervis, primer de tot, previs al playoff?
Bé, de moment, calmats. El que hi ha ara són moltes ganes i bueno, ja veiem que això és de bo, així que il·lusionats.
Ahir ho deia el míster, eh? Només el fet de tenir ja aquí el desplaçament, les maletes, l'autocar que ja baixa ara mateix camí d'Andalusia, això fa un xup-xup que ja sabem que ho tenim aquí a tocar.
Sí, i tant, ja s'olore, ja és diferent. Aquesta setmana ja es nota diferent de la resta. A poc a poc hem anat cada cop en set millors les setmanes, i aquesta ja, bueno, el que ens agrada, no? La competició, el tornar a jugar a la gespa i sobretot veure els nostres jugadors doncs jugant a futbol.
Per cert, que corregeixo, que no sé en què estava pensant, director general del centre d'esports, evidentment, vicepresidenta l'Anna Navés, i hem creuat aquí els cables, però en tota regla. Dèiem en començar que els gestos simbòlics són importants, no, Bruno? Al final, en un context tan especial com aquest, el tema de la cadira que està viatjant ara mateix des de la nova Creu Alta fins allà on toqui jugar, tant de bo que tres partits, a la màniga, a la samarreta del Sabadell oficial, de jugar, aquest aplaudiment i aquesta paraula gràcies, són gestos i un simbolisme que volíeu tenir, no?
Doncs sí, tenim la sort de tenir una repercussió mediàtica, un altaveu com a club important que som, i aquí el que volíem és, amb aquest logo de gràcies, el que volíem fer és un homenatge a tots aquells professionals que s'han deixat doncs la salut, el temps, l'esforç, i alguns malauradament la vida fins i tot, i creiem que és el mínim que podíem fer. En aquest homenatge volem incloure tots aquells que han estat i com bé deies tu abans, estan encara treballant sense descans, mentre alguns estan a casa queixant-nos, i això inclou des de sanitaris, farmacèutics, no sé, coses de seguretat, aquells empleats de l'alimentació, que han estat exposats cada dia per protegir-nos o alimentar-nos. I com no, també volem agrair, és un doble agraïment també dels nostres socis, pel seu suport ara, en aquests moments d'èxit, però també gràcies pel suport dels últims anys, dels moments de patiment, i durant tot aquest temps que hem estat a casa i hem notat el seu escalç per tornar més forts. La veritat és que la seva ajuda és indispensable per estar on estem i que demà mateix puguem viatjar a Marbella.
Com se us va acudir aquesta idea de canviar, encara que sigui una miqueta, de tenir aquest gest, la samarreta de cara al playoff amb tot això que comentaves ara? D'on va sorgir la idea?
Doncs bé, fem bastantes reunions amb tot l'equip, pensant sobretot amb aquest temps on, bueno, com que no hi ha activitat al camp, doncs coses que es puguin fer doncs per continuar tenim contacte amb els nostres socis aficionats i la ciutat, com bé dèieu abans, amb la campanya de Sabadell Tots hi guanyem, i bé, doncs, un dia tots junts vam dir, ostres, la veritat és que tenim espai a la samarreta, i què millor, no?, que fer aquest homenatge i utilitzar aquest altaveu que tenim, i en aquest cas altaveu nacional, perquè jugarem, evidentment, els playoffs amb cobertura a nivell nacional, doncs, per donar aquest missatge.
Demà marxa l'equip, com comentaves ara fa un moment. Hi ha convocatòria d'aficionats també per acomiadar l'equip a la nova Creu Alta. M'imagino que després de les imatges que hem vist en els últims dies a Cadis, que no sé si preocupa una mica, ja no que es pugui aplegar molta gent, sinó que la gent s'aplegui respectant les mesures, no?
Sí, de fet, com a club no hem fet una convocatòria com ens hagués agradat en un moment així tan important i especial pel club, precisament per aquesta raó. El que volem és, bueno, evidentment que vindrà aficionats i els estarem totalment agraïts i volem que estiguin aquí amb l'equip, però com també hem demanat, el que volem és una màxima responsabilitat i ser exemplars també en aquest moment doncs important i especial per tots, i però on també hem de tenir en compte doncs les circumstàncies actuals, les circumstàncies sanitàries actuals i ser molt responsables. Des de la nostra part, el que intentarem és facilitar-ho al màxim, doncs, perquè tothom pugui gaudir de la sortida dels jugadors, però fer-ho de la forma més segura i responsable possible.
Com tothom en aquesta època, els seguidors també s'han reinventat en aquest període per demostrar de la manera que fos possible el suport que tenen els jugadors arlequinats.
Sí, no, una mica seguint la línia d'agraïment, doncs és una passada, doncs com han aconseguit que en un moment on no poden venir al camp, on no poden estar tan a prop dels jugadors, doncs deixar missatges a xarxes socials, la penya Honor, que va venir a posar les banderes i tot el que va posar a l'estadi, que realment ha acompanyat a l'equip durant tots aquests entrenaments, la resta de penyes tenint iniciatives, doncs bueno, això demostra la grandesa del club, la importància i la qualitat de la massa social que tenim, i bé, dona més força per continuar, i sobretot a jugadors i tècnics, que són qui realment l'han de notar per fer-ho el millor possible en aquest lloc.
Queda molt encara, i tant de bo, Bruno, que ens haguem de veure en aquesta tessitura, en una d'aquestes, però teniu alguna cosa en ment per si l'equip la fa molt grossa i guanya els tres partits?
Bé, és complicat, evidentment que ho hem de contemplar, però amb les circumstàncies actuals no sé com ho farem o com ho faríem en cas de que la fem grossa per poder fer arribar a la gent doncs tota aquesta alegria i tot això que han estat esperant durant tant de temps, i al mateix temps doncs respectar i ser responsables amb tot el que està succeint, amb la qual dona'ns uns dies, Adri, que primer ens hem de centrar en lo important, que és anar a Marbella i guanyar els partits, i hi haurà temps per pensar i fer-ho bé també.
I que tant de bo que tinguem aquest problema, que haguem de quadrar a veure com s'ha de celebrar un ascens en una època de coronavirus. L'última, evidentment, és l'objectiu des del principi del projecte, el poder tornar al Sabadell al futbol professional. Aquestes setmanes que estem explicant que tot canvia, canvien els rivals, canvien els viatges, canvia el perfil de jugador, la massa salarial, canvia de dalt a baix tota la història, pel club també seria un canvi brutal aconseguir aquest ascens,
Sí, evidentment un ascens i jugar a la categoria professional doncs canvia moltíssimes coses. És important, l'essència del club ha de continuar sent la mateixa, perquè això és el que ens pot mantenir i dur a l'èxit, però sobretot a nivell econòmic seria el canvi principal. Sabeu que la segona vez és una categoria deficitària, molt deficitària, on cal un enorme esforç per mantenir l'equip i més fer-lo competitiu, com ha estat aquest any. I a segona B, doncs, tens una sèrie d'ingressos, principalment de televisió, doncs que et permet un cert marge amb el que és l'esforç econòmic de les persones que estan al darrere, i evidentment doncs permet millorar el club en molts aspectes, que ara el que fem és tirar del compromís de tothom, tant de tècnics, les mil hores que hi posen, jugadors, tot el treball, esforç diari, i per què no dir-ho, empleats que estan aquí, que són pocs, però que gràcies a ells, doncs, amb ells i el compromís que tenen, fan que el club doncs estigui on estigui a dia d'avui. Amb la qual cosa, tant de bo puguem parlar del que significa aquesta segona A, però com bé dius, el canvi i les avantatges són moltes i molt variades.
A tres partits d'aquest somni, com diu el hashtag, i per tant, piano, piano, primer diumenge a les 8 contra l'Atlético de Madrid B, i tant de bo que haguem d'anar passant rondes i que ens quedem uns quants dies per allà a baix. Al principi, a l'entrada, he tingut lapsus, a veure si a sortida ho faig una mica millor. Director general del Centre d'Esports, Bruno Batlle, gràcies, una abraçada.
A tu, Adri, moltes gràcies, ben aviat. All the way to...
I que si no és pel Sergi Garcés, em quedava tan a gust perquè ni m'he adonat del lapsus. Sergi, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Et canvio a tu el càrrec també? Vols que,
com tu vulguis.
Vols algun en concret? Si estic avui regalant-los. O sigui
si em dones una vicepresidència, endavant, també, no creguis.
Ja, posats a repartir. Bruno Batlle, aquest gest, sobretot a la samarreta, que és una de les imatges del dia, aquest gràcies, aquest aplaudiment que el Sabadell portarà a la màniga i que al final es tractava de fer visible, cadascú a la seva manera, perquè hem vist històries de tot tipus, però al final és tenir un recordatori, no?, per tota aquesta gent que en condicions normals estaria fent unes coses que ara no poden.
Sí, evidentment, hem passat de fer tot tipus d'homenatges més que merescuts a la gent que ha estat al peu del canó i com en aquest cas també ha fet el Bruno Batlle, no?, i el club en general, fer-ho extensiu, no només a... potser els treballadors, els sanitaris, etc., representen a tot aquest col·lectiu, però d'alguna manera fer també un gest que recordi, que tingui en ment, doncs, a aquesta gent a qui, malauradament, moltes famílies, masses famílies, ho han passat malament o han estat víctimes directes d'aquest virus, d'aquest coronavirus que tant ens afecta, que tant ens ha afectat durant aquests mesos i que, malauradament, a dia d'avui continua sent, per sort, per nosaltres, una mica llunyà, però continua sent massa protagonista. Per tant, el gest s'ha de posar molt i molt valor.
Per ubicar-nos en el calendari, avui dimarts, ja tenim des de fa dies, des de dissabte, l'Atlético de Madrid ve a Marbella. Demà marxa el Sabadell, per tant, l'entrenament d'avui encara ha estat aquí a la ciutat. I Antoni Hidalgo, que si pot estar-se uns quants dies més, doncs a casa, millor. Demà també entrenaran aquí abans de viatjar cap a terres andaluses. Però tenim ja l'autocar del Sabadell fent quilòmetres per l'autopista amb el Jordi Bransuela, amb l'encarregat de material, amb els conductors del centre d'esports, ja camí de, en aquest cas, de Màlaga, on demà recolliran l'equip a l'aeroport.
Sí, van a l'hotel, allà descarreguen tot el material. El Jordi Bransuela, que sempre vol anar tres passes per endavant de la realitat o de l'actualitat, ho volia tenir tot enllestit, i d'aquí que hagi fet aquest pas. L'autocar sí o sí havia de marxar avui, com dius, i el Jordi s'hi va sumar a la festa, tot i que sigui una autèntica pallissa per carretera per contra dels jugadors que demà, ho hem de dir, cos tècnic, aniran en avió, com ja hem comentat en alguna ocasió, i per deixar-ho tot enllestit a l'hotel, perquè l'equip tal qual arribi, tan bon punt arribi a Màlaga, doncs s'ho trobi tot a disposició de dijous, ja sí, des de Terres Andaluses, començar a preparar sobre el terreny, podríem dir-ho així, Adri, el que ha de ser aquest partit d'estrena, aquest primer partit, que esperem no últim, de Playoff Express que tingui el Centre d'Esports Sabadell diumenge contra l'Atlético Acadèmia o l'Atlético B.
De seguida et comento novetats pel que fa a l'Atlético Madrid B. Abans, ja que hem parlat de tot el tema de la pandèmia, del suport als treballadors, de com està el panorama, etc., avui ens hem centrat sobretot en els protocols. Ha estat el Sergi Parc esbrinant com està el panorama per aquelles terres, per Andalusia, on es jugarà el playoff, també els protocols que s'han de dur a terme per la federació, i ho escoltem amb la veu de la Mireia Sanz, de la Raquel García i del Pau Vituri.
Brots a Andalusia.
L'última actualització de salut indica que hi ha 14 brots actius a tota la comunitat autònoma, que mantenen a més de 200 persones aïllades. Màlaga és, precisament, amb 5 focus, una de les províncies més afectades, però el brot principal, originat al centre d'acollida de la Creu Roja i que va registrar més de 100 contagis, s'ha donat per superat. Al Jazeera, on jugarà el Sabadell diumenge, es va informar fa uns dies d'un brot amb 26 casos, però s'ha declarat en fase de control. A Andalusia no hi ha hagut víctimes mortals en les últimes setmanes, però els diagnosticats i ingressats greus sí que han augmentat com a la resta de l'estat. Per reduir les possibilitats de contagi entre els clubs participants al play-off, la Federació Espanyola i les autoritats corresponents han elaborat un complex protocol sanitari que afecta d'entrada els viatges de les diferents expedicions.
Desplaçaments.
Segons indica l'ens federatiu, si el mitjà utilitzat és l'autocar, l'empresa responsable del vehicle ha d'acreditar que compleix amb els protocols de desinfecció i el mateix autocar haurà de ser desinfectat abans que es pugi l'equip. Els conductors han de sotmetre's a control i portar mascareta. A l'interior, els jugadors i cos tècnic hauran de mantenir la distància de seguretat de 2 metres. En cas d'utilitzar avió o tren, serà obligatori portar mascareta, guants i posar-se desinfectant.
Allotjament.
Similar protocol pel que respecta als hotels on s'allotjaran els futbolistes, els clubs han de demostrar que les instal·lacions han estat desinfectades, que els treballadors estan en condicions de fer la seva feina i les visites quedaran restringides. Els menjars s'han de servir en safates i recipients individuals.
Entrenaments.
La federació demana que les sales comunes, menjadors o gimnasos que facin servir els equips siguin desinfectats abans de la seva arribada. Quan s'acabi l'activitat, s'hauria de procedir a la seva neteja.
Tests.
El dia abans de disputar el primer partit oficial, el Sabadell i la resta d'equips hauran de sotmetre's a un test serològic, el segon que passaran els futbolistes per tenir el permís de jugar al play-off.
Accés als estadis.
Com és de sobres conegut, els partits es duran a terme a porta tancada per al públic i només hi accediran un grup reduït de persones necessàries pel desenvolupament dels enfrontaments, així com els mitjans de comunicació que tinguin l'acreditació. Les bases expliciten que no es contempla tampoc la presència de familiars o altres convidats. S'assegurarà que els diferents col·lectius ingressin per àrees diferenciades, aïllant la zona esportiva per jugadors i àrbitres. A l'hora d'entrar al recinte, tothom se sotmetrà a un control de temperatura. Si se superen els 37,3 graus, independentment de qui es tracti, se li prohibirà l'entrada i se li retirarà l'acreditació. Serà obligatori utilitzar gel desinfectant.
Dispositius de seguretat.
En col·laboració amb les forces de seguretat, la federació indica que, a més de garantir-se que no entrarà públic als estadis, també s'impedirà que s'apleguin als voltants de les instal·lacions i dels hotels on s'allotgin els equips.
Altres recomanacions.
Tot i que serà difícil d'evitar, la federació recomana als equips que els jugadors intentin, en la mesura del possible, mantenir les distàncies, no compartir ampolles i avisar immediatament el personal sanitari en cas de notar algun dels símptomes més comuns del coronavirus.
Per tant, Sergi, tot és diferent al que estaríem acostumats en condicions normals. Recordem que el Sabadell ha anat fent-se tests serològics al marge del que ja es va fer en el seu dia via federació. Per tant, serà el segon que es faci dels que la federació proporcionava per poder disputar el play-off, però vaja, que per jugar els últims amistosos, per exemple, també han hagut de passar aquestes proves.
Sí, al final la situació és excepcional, com venim parlant des de fa moltes setmanes enrere, i al final ara el que passa que estem veient ja allò que es diu la llum, no?, al final del túnel, i ara ja ho tenim molt a tocar, però bé, això no treu que continuem enmig d'aquesta pandèmia, com a mínim amb la ressaca que va deixant i amb algun que altre rebrot a repartir pel territori, i que s'ha d'estar en alerta. Per tant, els protocols sanitaris continuen ben presents i, en certa manera, per què no dir-ho, com hem sentit ara fa un moment, els haurem de complir tots els que estiguem a Marbella, Màlaga i, en el cas del Sabadell, Algeciras.
Encara no hi ha designacions arbitrals, per cert, és setmana de partit, però això encara no ho tenim. Entre aquesta tarda i demà, en teoria, hauríem de conèixer-les. Avui, per exemple, han sortit les de la penúltima jornada, tant a primera com a segona divisió. Recordem que es juga dijous, per tant anem amb aquest marge més o menys. I dèiem, novetats pel que fa a l'Atlético de Madrid. Bé, 2 jugadors més que han marxat cap a Marbella des de Madrid, que s'han incorporat a aquesta concentració que dèiem des de dissabte de l'equip de Nacho Fernández, són el porter Àlex Dos Santos i també el central Álvaro García. Restarien només ja Manu Sánchez i Rodrigo Riquelme, els únics 2 jugadors del filial que encara a dia d'avui continuen amb la primera plantilla, les ordres de Diego Pablo Simeone. Jo crec, Sergi, que serà clau el que passi dijous en el Getafe Atlético de Madrid B. El Nas, no em diguis per què, em diu que aquests 2 jugadors entraran a la convocatòria de la jornada 37 a primera i d'aquí directes cap a baix.
Sí, a més, no ens enganyem. Avui, des de gairebé el desconeixement, et preguntava en què variava ser aquest any tercer o quart a la classificació, que al cap i a la fi és l'únic que s'està jugant ja l'Atlético de Madrid amb el Sevilla, perquè tots dos estan classificats ja matemàticament per la Champions. Tots
empatats
dos,
a punts.
Empatats a punts, a més. Tots dos saben que no poden enxampar el segon classificat, que és el Futbol Club Barcelona ara mateix. Per tant, diguem-ne que ja són dos partits sense massa transcendència, per no dir cap transcendència. Jo estic d'acord amb tu, se'ls quedarà fins dijous, ni que sigui per tenir-los com a possibles recanvis o acabar-los de fer rodar, i molt em temo, que no sé si és bo o és dolent, ja ho veurem, això només el resultat del diumenge ens ho dirà, però molt em temo que el dijous a la nit, com a molt tard, el divendres al matí, estan rumb cap a Màlaga, cap a Marbella, i diumenge, molt estrany seria que estiguessin en el partit contra la Real Sociedad i no estiguessin per enfrontar-se al Centre d'Esports Sabadell, però bé, això també és jugar una mica amb la bola de vidre, per veure si encertem o no.
Sobretot perquè són dos jugadors molt desequilibrants, un com a lateral esquerrà, Manu Sánchez, que ha estat el recanvi de Lodi les últimes setmanes, i l'altre a la zona de les mitges puntes, que hi ha a banda, amb desequilibri, Rodrigo Riquelme, un dels jugadors amb més qualitat segurament d'aquesta plantilla del B. Per cert, no hi són ni Carlos Isaac ni Ferreres a la llista anunciada per l'Atlético de Madrid, ni a la llista inicial de 22, ni després dels que s'han incorporat més tard. En teoria acabaven contracte aquest any, per tant, que no siguin aquests casos que ja vam dir en el seu dia del Barcelona B, de jugadors que acabaven contracte, que no s'havien prorrogat aquests contractes i que, per tant, no estan a la disciplina ara mateix de l'Atlético de Madrid, que s'ha de dir que en cap moment ha anunciat que sí. Aquests jugadors ja deixin de tenir vincle amb ells.
No han fet l'anunci, sí que ho va fer el Futbol Club Barcelona, acomiadant, en aquest cas, agraint la feina d'aquests 3-4 jugadors del filial que no continuaven a partir del 30 de juny i que, per tant, ja no hi serien o no hi seran en aquest Playoff Express, ja d'entrada en el partit que tenen contra un altre filial, el del Valladolid, i, en canvi, doncs, seguim amb aquest interrogant, però que, com dius, sembla que els fets porten a pensar que no estan en la llista inicial, no formen part de l'expedició del primer equip, no havent entrat ara en una segona tongada, directament hauríem d'arribar a la conclusió que és que ja no són de la disciplina de l'Atlético de Madrid i d'aquí la seva absència en aquestes convocatòries.
De moment són 24 els homes que té Nacho Fernández a Marbella. Amb l'arribada, com dèiem avui, d'Àlex Dos Santos i d'Álvaro García, podrien arribar a 26 amb Manu Sánchez i també amb Rodrigo Riquelme. Una altra història, avui és l'aniversari d'Ian Mackay, del porter del Centre d'Esports Sabadell. Hem vist ara fa res a través de les xarxes socials una imatge d'una sorpresa que s'ha endut el gallec, el porter del Centre d'Esports, i que en certa manera diu molt de la comunió que hi ha dins del vestidor del Centre d'Esports. Posàvem exemples com, per exemple, allò de passar la nit de Cap d'Any tots junts en un sopar gairebé multitudinari de totes les famílies de bona part de la plantilla del Centre d'Esports. A la fotografia veiem a Adri Cuevas, a Eber Pena, a Carlos Beitia, a Pajarero, a Antonio Romero i també a Jesús Olmó i les seves respectives famílies amb aquesta sorpresa. Un bon àpat que s'ha endut i amb Mackay per sorpresa amb la seva família de Sabadell, podríem dir. Per
34 anys, no? Tot
sí, 34 anys, 34 anys.
Li queden 10 anyets bons encara de futbol. Home, veient el físic que defensem alguns, ell que s'ha cuidat més, 10 anys més encara, jo el veig, en 44.
Alguns has dit?
Sí, alguns.
Vols que el càrrec que et posi, per tant, sigui amb les botes posades. Això sí que no me l'esperava, aquest
correcte,
càrrec.
Correcte.
Perfecte, perfecte. Va, anem a parlar d'èpoques pretèrites. Ara que parlem de gent de 40 i uns quants anys, home, encara no havien nascut, no seré tan dolent, però anem a recordar el segon ascens de tota la història del Centre d'Esports Sabadell a segona divisió. Passem del 33, al primer ascens que l'any passat, que ahir comentàvem aquí a l'Hotel Suís, el primer ascens de tota la història del Sabadell va ser segona A, a l'any 64, 3 dècades entre l'un i l'altre, i van ser 30 anys en els quals el Sabadell sempre va estar o a segona o a primera divisió, però mai a tercera divisió. El segon dels 5 ascensos a segona A va arribar 5 anys abans d'anar a Europa, d'anar a la que aleshores es deia Copa de Fires, l'actual Europa League. Aquest és l'ascens del Sabadell de l'any 64.
El Playoff d'ascens a Ràdio Sabadell.
Si ahir encetàvem la setmana del play-off amb el primer ascens del Sabadell, que va ser justament a segona divisió, per trobar el segon aquesta categoria de plata del futbol estatal, ens hem de remuntar 31 anys més endavant. El curiós del cas és que des de 1933 fins al 1963 el Sabadell no va trepitjar cap altra divisió que no fos la primera o la segona. Poc es podien imaginar aquell any que el descens a tercera comportaria l'avançada de l'època més daurada de l'entitat, arribant a jugar fins i tot a Europa. La tercera divisió d'aquella, 1963-64, era vista amb ulls del 2020, una barreja d'equips històrics com el Girona, el Nàstic o el Sant Andreu i d'altres que o bé han desaparegut o bé són en categories territorials, com el Puig-reig, Fabra i Coats, Calella, Condal o Atlètic Gironella. El grup català, de fet, era el més ampli de tota la categoria. En teoria, eren dos grups diferents, però es van unificar, fent una lliga més llarga i tenint, per aquest motiu, el doble de places d'ascens que la resta. Els campions jugaven una fase d'ascens entre ells i, passant dues rondes, pujaven a segona divisió, mentre que els segons jugaven una promoció amb la mateixa estructura, però que acabava amb una eliminatòria contra els darrers equips de segona. Qui la guanyés o pujava o se salvava. El Sabadell va ser campió del grup català amb 58 punts, per davant del Lleida, segon amb 54, el Nàstic, el Terrassa i el Girona. A finals del maig del 64, el conjunt arlequinat es va enfrontar al Castellón, justament rival amb el qual aquesta temporada ha mantingut un intens frec a frec, lluitant per la primera plaça. A Sabadell, victòria arlequinada per 3-1 i, tot i perdre després a Castelló per 1-0, van ser els sabadellencs els que van passar el tall. Esperava la segona eliminatòria l'Albacete, que venia d'eliminar el Jerez Industrial. A la manxa, el centre d'esports va aconseguir un valuós triomf per 0-1 i l'ascens es va rubricar el 14 de juny del 64 aquí, amb un contundent 3-0. Com el Sabadell, també van ascendir el Baracaldo Altos Hornos, el Real Unión d'Irún i el Calvo Sotelo de Puerto Llano, mentre, com a curiositat, a la promoció entre equips de segona contra tercera, els quatre de superior categoria, Badalona, l'Hospitalet, Ceuta i Abaran, van assolir la permanència. El pas del centre d'esports per tercera divisió havia estat de tan sols un any, un vist i no vist, descens, ascens l'any següent i, de fet, aquell Sabadell, presidit per Ricard Rosson, enllaçaria dos ascensos consecutius, ja que la temporada següent tornaria a pujar. Tot just en 14 mesos de tercera primera divisió, seria l'època d'esplendor dels sabadellencs, amb 7 temporades consecutives a l'elit, arribant a ser quarts a primera i jugant a Europa.
Estadística, rivals, estadis, història... Segueix l'última hora i viu l'emoció del play-off d'ascens a Ràdio Sabadell.
63-64, des de l'any 33, que el Sabadell no estava a tercera divisió i, per tant, 20 i escaig anys després, a la primera de canvi, va tornar un altre cop a la segona divisió, el que ara seria el futbol professional, encara que era una altra història i no tenia res a veure. Això sí, Sergi, quan parlem d'equips històrics i de més, crida l'atenció, no?, perquè et pots trobar com a rivals conjunts que estem més acostumats a veure, per exemple, contra el Sabadell Nord, com és l'Atlètic Gironella o el Porreig, o vaja, o fins i tot més avall, i en canvi d'altres com el Girona, com el Castellón, com l'Albacete, eren rivals ja d'aquella època i ens els n'hem anat trobant després amb els anys.
Sí, evidentment, la història és això, anys 60 i fins i tot equips que ja no existeixen, no?, que s'han quedat pel camí i que formen part, això, de l'estadística del moment i d'èpoques molt pretèrites, molt passades, que alguns, en aquest cas, deixem que també em faci el jove un altre cop, no hem arribat a veure alguns equips d'aquests en funcionament.
Parlant de coses pretèrites, jo ja no recordava l'última porra que havíem fet aquí a Ràdio Sabadell, era a principis del mes de març, però tenim en marxa ja la porra per aquest partit, perquè les tradicions no es poden perdre, i menys encara en un partit d'aquesta transcendència, d'aquesta importància, com és el Sabadell Atlético Madrid B, que podreu viure i gaudir, espero, en directe a la sintonia de Ràdio Sabadell diumenge, el xulet inicial a les 8 del vespre al nou mirador dels Jazires. De moment, Sergi, via Instagram ja està en marxa, a través de Twitter d'aquí a unes horetes també estarà en marxa per poder participar i dir la vostra amb els vostres pronòstics. Ens ha arribat un que ens ha fet il·lusió entre els pronòstics primers, els més matiners d'Instagram.
Sí, el d'un exfutbolista del Sabadell, un dels herois de d'Ipurua, i que avui, si no vaig errat i no em falla la memòria, dia 14, demà, si tot va normal, ha d'estar camí de casa, que és Juanjo Ciércoles, tanca la seva etapa a Suècia i se'n torna cap a casa. Veurem si per continuar en actiu en el futbol, jo crec que té encara futbol més que suficient a les seves cames, o si per penjar les botes, però en tot cas que se'n torna cap a casa i que d'aquí poquet el tindrem ja donant voltes un altre cop per Catalunya.
Va ser dels pocs que va continuar, encara que de manera allò d'uns quants partits i prou, el Guif Sundsvall, un cop va descendir l'equip. Recordem que els Pol Moreno, ara jugador del Cornellà, Batanero, que continua a Suècia però va canviar d'equip, crec que estava al Mjällby, ara a primera divisió, etcètera, etcètera, van fer allà grup en el Guif Sundsvall. La temporada passada va descendir, per tant estem parlant de fa uns mesos tot just, i ha arribat a jugar alguns partits a segona divisió, tot i que, com dius, trenca el vincle, no, amb l'equip?
Sí, de fet el seu acord era rescindir contracte. El club suec, després de l'aturada, ja no només per la Covid, sinó per l'aturada hivernal que fan en aquesta lliga nòrdica, doncs li va demanar que, o va posar alguns problemes per deixar-lo anar, i van arribar a aquest acord de signar un minicontracte, anem a dir-ho així, de primeres jornades fins al 15 de juliol. Per tant, demà, si no hi ha hagut cap canvi, i pel que hem vist a les xarxes socials amb els diferents comiats que està realitzant amb veïns, amb companys, etc., crec que no hi haurà aquest canvi. Insisteixo, demà queda liquidat, queda rescindit aquest contracte o minicontracte, i per tant Juanjo Ciércoles, dirien a la NBA, es converteix en un agent lliure, ja pot fitxar per qui vulgui, queda completament alliberat.
Em serveix el seu 2-0, com a porra.
Seria boníssim.
Un 2-0, que és el que ha deixat Juanjo Ciércoles a través d'Instagram. També podeu fer els vostres pronòstics trobant-nos a Ràdio Sabadell a Instagram, i allà veureu ja la publicació amb el cartell d'aquest enfrontament. Per acabar, Sergi, de debò que tens ja la maleta a punt? O gairebé ben enllestida?
Està a mig enllestida.
De veritat t'has posat coses ja?
Sí, i tant. Sí, jo que no m'agafi allò que es diu, que no m'agafi el toro, no? Doncs a mi no m'agafarà per sorpresa. Tu pensa que alguns tenim moltes obligacions a la vida encara, Adri.
Ja.
I tenim, hem de planificar-nos bé, perquè tenim gent donant voltes per casa que no ens deixa estar tan tranquils com potser esteu encara alguns.
Poc passem per casa, alguns, ja t'ho
dic. Això ja és un altre problema. Jo ja no vull entrar en temes domèstics, doncs.
Has parlat de que no t'enganxi el toro?
Sí.
Ahir em van recordar una aposta.
I tant, a mi també.
Sí, no?
Sí. Queda pendent, de fet.
Ho dic perquè porto les bambes.
Saps el pitjor de tot plegat? Que per calendari és possible.
Quadra.
Això és el
pitjor de tot plegat, però bé,
ja veurem.
Fes-me cas, tu, a dins d'aquesta maleta que ja tens mig plena, unes bambes de córrer, que com que la cosa anirà per llarg, encara sortirem un dia a córrer i ens farem la foto perquè quedi en antena aquesta promesa que fem. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banc Sabadell amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
A partir del 20 de juliol, no farem vacances.
Cada matí de 9 a 11 us proposarem trepitjar el territori de nord a sud i de l'est a l'oest.
Amb actualitat,
entrevistes,
seccions
i concursos.
Obert per vacances.
El magazín d'aquest estiu a la teva ràdio de proximitat.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dos quarts i mig de 3 de la tarda d'aquest dimarts, dia 14 de juliol del 2020. Fa setmanes us vàrem explicar aquí a Ràdio Sabadell, a l'Hotel Suís, la creació d'aquesta plataforma Units pels Ascensos, amb el Club Esportiu Mercantil i també amb el Club de Futbol Unió Can Rull Rómulo Tronchoni inclosos, com a representants sabadellencs que se sumaven a la causa i que demanaven a la Federació Catalana de Futbol que fes marxa enrere en la decisió de deixar sense ascensos totes les categories formatives de juvenils cap avall. Després d'escoltar com els representants de la plataforma denunciaven que no eren reconeguts com a tal a ulls de l'ens federatiu i que només podien reunir-se a títol individual, en els últims dies han arribat ja les primeres demandes judicials i també una recollida de signatures. Jordi Graner, president del Mercantil, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Déu vos guard.
Comencem per les demandes individuals, club per club, però també una de col·lectiva, oi?
Sí, quan és individual, si no tinc errat, són tres demandes individuals i després hi ha la col·lectiva. Hi ha hagut alguns clubs que han volgut, van per la seva compte i han fet demandes individuals. Però després la que ens integra tot és la col·lectiva.
Dins d'aquestes demandes individuals, el Mercantil és un d'ells? Teniu previst fer una demanda judicial? Neu en el pacte de les col·lectives i prou?
Segur que anem amb el pacte de les col·lectives i precisament com que l'advocat d'aquesta demanda col·lectiva és de Sabadell, sembla que el joc vagi entre sabadellencs, és una mica una ironia del destí, és possible, ho estem estudiant, si fer l'individual. Perquè nosaltres no ens hem reunit. El que ha fet la federació és anar-se trobant amb els clubs que estiguin o no dintre la plataforma que han expressat la seva disconformitat. Així s'ha expressat l'Igualada, la Penya Barcino, el Júpiter, etcètera, etcètera, no? Han sigut diversos clubs que mai han volgut reconèixer la plataforma. Nosaltres, com que coneixem bastament i a tothom li diuen el mateix, vam declinar de trobar-nos amb la federació. Ja sabem el que ens diran, amb la cosa no val la pena. Ja ens coneixem tots en aquest món.
Estava pensant ara aquests vincles que deies de la ciutat de Sabadell. Clar, d'una banda, Mercantil i Can Rulo Tronchoni, el president de la federació és Joan Sotera sabadellenc. L'advocat també de la ciutat. Sembla que tot queda aquí, gairebé.
Jo, per això ho deia mitja broma, semblen ironies, però entre sabadellencs del juego, que a vegades es diu. Però sense acritud, lògicament nosaltres defensem els nostres interessos, en Joan defensa els seus interessos, però lògicament més enllà de lo personal, sempre lo personal s'ha de mantenir a banda, per descomptat.
Dèiem, demandes judicials contra la federació per aquesta decisió presa de no haver-hi ascensos sinó declarar nula l'última temporada, recordem-ho, interrompuda per la pandèmia, pel coronavirus. Quin recorregut li veieu a aquesta mesura, a aquestes demandes?
La federació se l'ha jugat dintre d'aquest enrocament que porta, perquè ha deixat sense resposta i esgotada totes les vies no judicials i gairebé t'empeny tal qual a la via judicial. I això és el marc... que és l'advocat sabadellenc, reparteix mig. Vull dir que té recorregut. Ja no estàs apel·lant als òrgans que són propis de la federació, sinó que és un òrgan judicial independent. I aquí té recorregut.
O sigui que sou optimistes. Després d'haver fet aquestes consultes, sou optimistes.
Sí, hi ha possibilitats. No és una... cosa que sigui totalment irrealitzable.
I des del desconeixement absolut dels timings que es mouen, clar, això estem parlant que diria que l'octubre ja arrenca un altre cop la nova temporada si no hi ha cap rebrot, si no hi ha cap canvi de la situació molt gran. Estaríem a temps, o m'imagino que no, i seria una cosa ja de cara a més endavant? Doncs hem perdut un moment el president del Mercantil, el Jordi Graner. Mirem de recuperar-lo. Estàvem parlant d'aquestes mesures, d'aquesta via judicial per la qual han apostat com a plataforma. Recordem unes quantes desenes de clubs que s'han unit en aquesta plataforma Units pels Ascensos. Recuperem el Jordi. Jordi, et deia això, que no sé en quins temps ens movem i en el cas que us doni la raó en aquesta demanda, si seríem a temps o no de produir aquests canvis, aquests ascensos.
Deia que les forces tectòniques del món del futbol català s'estan movent, són forces tectòniques, lent però ràpid, aviso para navegantes, i s'estan produint curioses consonàncies que poden canviar molt ràpidament les coses. La incertesa del moment també ajuda, perquè ja veurem com avancen el tema dels rebrots. De fet, dijous hi ha una reunió de la Junta de la Federació Catalana sense ordre del dia per decidir no se sap què. Estan canviant molt les coses. Hi ha tot una, no només és el tema dels ascensos, hi ha una sèrie de personatges que estan entrant a la federació que la gent del futbol català no vol, amb uns sous increïbles, que la gent, la gent del futbol català no vol, repeteixo per segona vegada, i que això s'ha de passar per assemblea. Per això s'estan recollint signatures per forçar a la Federació Catalana per fer una assemblea extraordinària en el qual, entre altres coses, aquests personatges se'ls veti i es decideixi el tema dels ascensos.
De qui estem parlant, Jordi?
Del senyor Calle, concretament. Jo no m'amago del tema dels noms. Però les coses estan molt remogudes. Dins i fora. Amb aliances molt curioses. Està molt, molt remogut el riu de la Federació de Futbol Català.
Deies, recollida de signatures, era un altre dels punts que tenia per preguntar-te com es troba. Deies que l'objectiu al final és poder fer aquesta assemblea extraordinària i ara mateix com es trobaria aquesta recollida?
Força bé. És una qüestió, no es tracta de dir si els ascensos o no, sinó d'una qüestió més primària, que és de democràcia pura i dura, que és dir, la Federació Catalana som nosaltres, som els clubs catalans, tots els 1.400 i escaig, i hem de poder decidir sobretot allò que ens interessa, sigui càrrecs, sigui sous, sigui ascensos, i aleshores el que demanem a la gent és dir, vols afegir la teva signatura perquè es pugui produir aquesta assemblea extraordinària si no la convoca d'ofici com ha de fer-ho la federació, i això és, i hi ha força acceptació. Déu-n'hi-do.
Teniu alguna xifra de quantitat de gent que s'hi ha sumat, de clubs que s'hi han sumat, sobretot aquí al voltant de Sabadell, de la comarca?
Comencen a haver-hi signatures en el Vallès, n'hi ha. No puc dir noms i no els sé tots, la veritat no els sé tots, però sí que hi ha moviment. A més, repeteixo, hi ha un tour de force, una estira i arronsa, unes tensions molt fortes dintre de la pròpia federació, entre prosovies i prosoteres, i no se sap com acabarà.
Acabo preguntant-te per totes aquelles reunions que ja en el seu dia vam comentar aquí en antena, que hi havia a nivell individual, a nivell de club amb federació, perquè la federació no acceptava com a interlocutora aquesta plataforma Units pels Ascensos que plegava a desenes de clubs d'arreu del territori. Entenc per tot el que has comentat fins ara que la relació no ha millorat ni molt menys i que, per tant, la federació no us reconeix encara com a plataforma, no?
És el joc típic i tòpic, i de poca transparència i de poca volada. La federació només es reconeix com a interlocutor individual. De fet, quan volíem fer una manifestació el dia de l'última junta de la Federació Catalana, volíem muntar una manifestació, estava tot demanat, per lliurar com a plataforma el nostre manifest amb les nostres reivindicacions, i no se'ns va voler atendre. Llavors vam tenir que desconvocar la manifestació a Barcelona, on hi havia molta gent que venia de territori per lliurar el manifest. Hi ha molts presidents, també presidents del Vallès, que també hi anàvem, i no se'ns va voler atendre. Jo penso que això és un endarreriment. Amb els temps que anem, tots han de tenir la valentia i la responsabilitat de dialogar i escoltar a tothom, no només individual, sinó a nivell col·lectiu. De fet, per això nosaltres no hi anem, perquè a tothom li diuen el mateix, els mateixos arguments, etcètera, etcètera. Ens diuen, per exemple, que la nostra proposta de pla de competició és molt bo, que fins i tot l'estan copiant per altres, per exemple, pel futbol base i per l'amateurs. I llavors li dius, bueno, i el futbol base per què no? És que no, s'han enrocat. Jo penso un enrocament bastant poc entenedor. Mm. I més amb el que ve, amb els rebrots que estan venint i que vindran, hauran de venir cap a les nostres posicions. És que nosaltres ho sabem.
Acabo preguntant també una miqueta per terminis, que no sé si us heu marcat pel que fa a la recollida de signatures i d'aquesta assemblea extraordinària que demanàveu. Us heu marcat alguna data de dir ha de tenir recorregut aquesta recollida de signatures fins aquí?
De moment, el primer termini és a finals de mes de juliol. És el termini que hi ha i de moment va força bé. Va força bé.
Doncs estarem ben pendents a mesura que s'apropi finals de juliol per saber com avança aquesta signatura, la gent que s'hi suma i quin recorregut té també, evidentment igual que aquestes demandes judicials que ja estan caient a la Federació Catalana de Futbol. President del Mercantil, Jordi Graner, gràcies, una abraçada.
Igualment, moltes gràcies.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Repassem informacions en format més breu per tancar el programa d'avui. I en Terrafeta ha passat avui pel casal d'estiu de l'Oar Gràcia Sabadell, el jugador forjat en el seu dia al conjunt verd i blanc, ha compartit pista i exercicis amb els joves que formen part d'aquesta activitat. Recordem que aquest estiu el sabadellenc, jugador d'elit, ha deixat el Granollers de Sobal per marxar a partir de la pròxima temporada a la Lliga Francesa. Encara en vol, el Creu Alta Sabadell en vol sobrepassa la xifra dels 2.500 euros en la seva campanya de micromecanisme. Mecenatge. Per tant, ja s'ha cobert més d'un terç de la xifra mínima que s'ha fixat l'entitat, de 7.500 euros. Aquest crowdfunding, creat per afrontar amb tranquil·litat la temporada a la nova categoria després d'haver pujat a Primera Nacional, encara li queda un mes per tancar-se i ja ha reunit en total més de 40 participants. Futbol femení, Candela Andújar jugarà al València la pròxima temporada. La davantera nascuda a Sabadell va renovar fa setmanes amb el Barcelona, que la cedeix ara al conjunt Xe, també de la màxima categoria, per gaudir de més minuts. Per cert, l'exarlequinada Marta Corredera, internacional absoluta en el seu dia, jugadora del Barça, és una de les 7 fitxatges que ha fet el nou Real Madrid femení. Arriba al conjunt blanc procedent del Levante. I finalment, un apunt de futbol territorial, el Club Deportivo Llano prepara una agenda d'actes per commemorar el 60è aniversari de l'entitat. El club de Can Puiganer té previst disputar un torneig al mes de setembre, si així ho permet la pandèmia, i també organitzar una exposició, entre d'altres activitats. No serà fins passades les vacances, això sí, quan detallaran les dates i tots els detalls d'aquesta celebració dels 60 anys del Llano. Arribem al final del programa d'avui, però abans hem de repassar també el menú del dia de demà, del dimecres 15 de juliol. Aquí a Ràdio Sabadell recordarem el tercer dels 5 ascensos del Centre d'Esports a Segona Divisió, el de l'any 1977. Per tant, apropant-nos ja a la data actual i en aquest camí al play-off que estem fent des de fa 5 setmanes a l'Hotel Suís i que clourà aquest divendres amb l'últim ascens del conjunt arlequinat a Segona Divisió. El comiat de l'afició del Centre d'Esports també serà un dels temes del programa de demà. A l'hora del directe tindrem a l'equip ja a l'aeroport, pendents d'agafar el vol camí de Màlaga, i ja haurem viscut aquestes imatges que s'esperen dels seguidors arlequinats de vosaltres. Evidentment, demanda que fem extensible per part del Sabadell i també per part nostra, amb totes les mesures de seguretat i sanitàries, però perquè tingui un caliu especial l'equip a la sortida de la nova Creu Alta, camí de Terres Andaluses. I finalment, demà també tindrem una mica de benzina aquí al programa, amb les novetats que hi ha al Ral·li de la Llana d'enguany, que respectarà la data que tenia prevista en un primer moment, això sí, amb un recorregut molt més escurçat i retallant també algunes de les parts més significades, podríem dir, d'aquest Ral·li de la Llana, un ral·li diferent al que per obligació ha de muntar la gent del Motor Club Sabadell.
Hotel Suís.
Ara sí, ens acomiadem també nosaltres, servidor Adrià Arroyo, que us ha parlat en nom de tot el Departament d'Esports d'aquesta casa, i des del control de so, el Toni González, que us envia una abraçada enorme. Demà més a les 2 aquí a l'Hotel Suís. Mentrestant, podeu seguir informats al 94.6 de l'FM, a les nostres xarxes socials, a Instagram, on ja teniu la porra del partit contra l'Atlético de Madrid B, a Facebook i a Twitter, @RadioSabadell, si no, a radiosabadell.fm, on trobareu també d'aquí a no res aquest mateix programa. Un petó enorme, que vagi molt bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.